Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5, bona tarda. Us parla Pere Joventí i Balcells. Tot apunta que ja hi ha acord perquè la Comissió sobre els Abusos Sexuals en el Si de l'Església, que s'ha de votar demà al Parlament, s'ampliï també a l'àmbit esportiu i de lleure. Des de la CUP asseguren a preguntes de Ràdio Estel que si l'acord no està del tot tancat, gairebé ho està des del Parlament. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. L'acord perquè la Comissió finalment s'ampliés també a l'àmbit esportiu i de lleure, com volien PSC i Junts per Catalunya, ja estaria gairebé tancat, ho diu la diputada de la CUP, Blai Estrada.
Fins on sabem, sembla que sí que s'ha acceptat que s'incloguin aquests altres àmbits. Per nosaltres, el més important és que aquesta comissió comencés a caminar.
Fons els comuns, però, van amb peus a plom i diuen que encara ho estan parlant.
Gràcies, Judit. N'estarem pendents i seguim en política perquè Junts per Catalunya ha desplegat una pancarta al Senat aquest dimarts a la tarda per protestar per l'espionatge a polítics i membres de la societat civil catalana. El cartell que han mostrat a l'inici de la sessió de control al govern espanyol, que compta amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'hi podia llegir Catalan Gate. Ens estan vigilant. Junts preguntarà precisament en aquesta sessió de control al Senat sobre l'espionatge a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que també serà qüestionada per Esquerra i EH Bildu. Tot plegat quan avui Esquerra, Junts, Podem, Bildu, PDeCAT, CUP, Més País, Compromís i BNG hagin acordat una declaració conjunta per fer front comú dels partits al Congrés per exigir que s'investigui i es depurin responsabilitats pel Catalan Gate. I la nova presidenta de Societat Civil Catalana, Elda Mata, ha passat pels micròfons de Ràdio Estel al programa Tot anirà bé, on ha afirmat que creu que Catalunya està en decadència. Mata s'ha conjurat a treballar per fer que Catalunya, diu, torni a ser motor econòmic i cultural i ha sentenciat que el procés encara no s'ha acabat.
Quan continues estant assenyalat, si demanes parlar en català o que t'ensenyin el teu idioma matern a l'escola, quan tens una Generalitat que claríssimament opta per anar en públic en contra d'una sentència de l'aplicació del 25%.
Tot i així, Mata creu que la situació política a Catalunya sembla més tranquil·la, però que forma part, diu, d'una estratègia perquè creu que el procés encara està latent. Per aquest motiu, ha demanat el vot per les forces que considera constitucionalistes perquè, al seu entendre, les forces independentistes han arruïnat Catalunya. I, d'altra banda, una altra entitat que també es troba immersa en època de canvis és l'Assemblea Nacional Catalana. L'entitat ha fet públic avui dimarts la llista provisional de les candidatures. El 30 d'abril es coneixerà la llista definitiva de candidatures i l'1 i 9 de maig tindrà lloc la campanya. Del 10 al 14 de maig hi haurà eleccions i en acabar es faran públics els resultats provisionals per rellevar Elisenda Paliusid al capdavant de l'ANC. I el govern espanyol ha aprovat una ajuda de 55 milions d'euros per al grup hoteler català Esperia. Els diners sortiran del pla de suport a la solvència empresarial de l'executiu de Pedro Sánchez, que va posar en marxa per la pandèmia. També s'ha aprovat una ajuda de 30 milions d'euros per al grup d'hotels AVA. La portaveu del govern central, Isabel Rodríguez, ha explicat que aquesta ajuda anirà destinada a un sector especialment afectat pel coronavirus i que entre les dues empreses tenen més de 3.400 treballadors fixos. I ara els esports amb Pau Massí.
Barcelona i Badalona es presenten per separat per acollir la Copa del Rei de bàsquet de l'any vinent. Les dues ciutats volen ser la seu de la propera edició d'aquesta competició, que no es disputa a Catalunya des del 2012. Barcelona fa mesos que treballa en la candidatura de manera conjunta amb l'ACB perquè el Palau Sant Jordi sigui la seu de la competició. Badalona ja ha fet la petició formal perquè es disputi a l'Olímpic de la ciutat. L'alcalde, Rubén Guijarro, està convençut que el pavelló reuneix les condicions necessàries per organitzar aquest esdeveniment esportiu. I aquest vespre a les 9 arrenquen les semifinals de la Champions amb el primer partit entre el Manchester City i el Real Madrid. Es disputarà l'Etihad Stadium. L'equip de Carlo Ancelotti té les baixes de Hazard, Jovic i Mariano, que s'enfronta al City de Guardiola, que encadena 19 partits de Champions sense perdre a casa seva. Guardiola arriba però amb la defensa tocada. Encara no se sap si podrà comptar amb John Stones i Kyle Walker lesionats i tampoc podrà comptar amb el sancionat Joao Cancelo. Demà serà el torn del Villarreal, que s'enfronta al Liverpool. I ja es coneixen els grups de la fase final de la Copa Davis, que es disputarà entre el 14 i el 18 de setembre a la ciutat de València. Espanya és la cap de sèrie del grup B i s'enfrontarà a Sèrbia, Canadà i Corea del Sud, un grup amb tenistes d'altíssim nivell, on hi hauran Rafa Nadal i Carlos Alcaraz per part d'Espanya, Novak Djokovic amb Sèrbia i Félix Auger-Aliassime i Denis Shapovalov amb Canadà. Avui també s'ha conegut que València serà la quarta ciutat que aculli aquesta fase de grups prèvia a la final, que es farà a Màlaga el mes de novembre, juntament amb Hamburg, Glasgow i Bolonya.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva al toc de les 6. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta. Descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 5 i 6 minuts, sovint diem d'aquest programa que fem una mena de passeig per la vida, cosa que és certament veritable, no? En el sentit en el que, si se n'adonen des que hem començat el programa fins ara mateix, ha passat de tot per aquí. Però el millor està per arribar. Perquè, clar, quan arriben els dimarts, les dietes, diguem que l'univers temàtic del programa varia substancialment, no? Anna, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Hola, Àngels, bona tarda.
Hola, encantada de tornar a ser amb vosaltres.
Us he trobat molt a faltar.
Nosaltres també, eh? De
no,
veritat,
no pot
de veritat.
Ser tants dies, eh?
Mana?
Que no pot ser tants dies.
No pot ser, bueno, va.
Era una sedència, ara ja hem tornat.
Tenim un menú del dia veritablement espectacular que inclou cuina, que inclou noms, i que inclou somnis. No bueno, està malament, no?
No està malament.
No està malament. I inclou també la Núria. Hola, Núria.
Hola,
bona
què
tarda.
Tal? Bona tarda.
Ja saben que tots els dies a aquesta hora fem un cop d'ull al que és l'actualitat digital, sempre des de la subjectivitat de la Núria, en aquest cas. Cap on ens portes avui, Núria?
Mira, doncs avui et començo explicant que a partir del divendres 20 de maig el mirador de la Torre de Glòries obrirà les seves portes. Tal com destaquen avui la majoria de digitals, aquest és un mirador situat a la planta 30 de l'edifici de la Torre de Glòries i que oferirà vistes de Barcelona a 360 graus. D'aquesta manera, tal com ha informat l'empresa propietària de la torre, el mirador estarà situat a 125 metres d'altura i, a part d'oferir vistes de la ciutat a 360 graus, el que també oferirà és la vista d'una instal·lació artística permanent i multisensorial, una obra d'art que queda suspès a la cúpula i que convida a reflexionar sobre les ciutats i l'ecosistema urbà. Però això no és tot, perquè abans d'arribar al mirador en qüestió, a la planta 30, recordem, els visitants podran observar l'espai Hipermirador Barcelona, que és una instal·lació que uneix art, tecnologia i divulgació científica i que, segons el comunicat, es mostra la ciutat com un organisme viu que està en constant canvi i transformació. Així doncs, pels oients que els interessi anar-hi, podran fer-ho a partir del 20 de maig, això sí, amb una entrada prèvia que inclou visites amb servei d'autoguia en 6 idiomes diferents, així que està molt bé, no?
És fantàstic.
I avui també toca parlar del Seafood Expo Barcelona 2022, o dit en altres paraules, la Fira dels Productes de Mar. Tal com destaca avui el Nació Digital, aquesta es tracta de la fira més gran del món de productes de mar, i justament avui, el dimarts, ha aterrat a la ciutat de Barcelona per celebrar la seva edició número 28, després de 27 anys celebrant-se a Brussel·les. Aquest, com dèiem, és el primer any de la fira a la capital catalana, en un esdeveniment que reunirà fins a 1.500 empreses expositores de 76 països diferents, i que s'espera que tingui un impacte econòmic de fins a 100 milions d'euros per la ciutat de Barcelona. És a dir, res malament. I d'aquesta manera, durant 3 dies, Barcelona es converteix en l'epicentre internacional dels negocis de productes del mar, on hi podrem veure diferents països com Costa Rica, República Txeca, França, Malàsia, Corea del Sud i els Estats Units, entre molts d'altres. I en el saló cal dir que els expositors hi presentaran les últimes novetats en productes del mar i els exposaran, doncs, a compradors del sector d'arreu del món. Així, doncs, gran oportunitat amb la Seafood 2022 per descobrir les últimes tendències del sector i conèixer també les innovacions aplicades a la indústria, entre les quals destaquen espaguetis de lluç, el paté d'alga o hamburguesa de salmó flamejat.
Espagueti de Lluç.
Que bo.
Espagueti de Lluç té bona pinta, no?
Sí.
Sí. Què era més, havies dit?
Paté d'alga o hamburguesa de salmó flamejat.
Espera, deixa'm que saludi un moment al Marc Griver. Marc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Ara explicarem qui ets. És un senyor molt bon al món de la cuina. Ja diem això, no? Per no allargar-nos, després ens allarguem. Entre aquests plats, espagueti de Lluç, repeteix, sisplau, espagueti de Lluç...
Paté d'alga o hamburguesa de salmó flamejat.
Què més et ve de gust?
Home, les hamburguesetes així...
Estan bé,
eh?
Sí, eh? Sí, ara, sí. Tu què dius?
Jo l'hamburguesa té molt bona pinta, eh? Aquesta hamburguesa.
Sí, l'altre dia llegia també que ara obriran el Saló Gourmet, un Saló Gourmet a Barcelona, que faran ous vegans... I ara no me'n recordo quina era l'altra cosa, però tot molt bo. Ah, sí, foie sense patiment animal. Que això estaria molt bé, no?
No et vull explicar com es fa el foie.
No, per això dic... No, jo sé.
No t'expliqui, aquestes coses les han d'explicar.
Justament per això estan dient la novetat no és un foie, és el foie sense patiment animal. Que vés a saber en què consisteix, que aquesta és una altra història.
El cuiner,
no?
Posa una cara rara, eh?
Sí, no s'ho creu. Clar, ous vegans, jo crec que tampoc no...
No.
T'agrada més l'hamburguesa, no?
Ma, ous vegans, l'únic, la gallina serà vegana, perquè un ou no pot ser vegà, no?
Jo crec que és com dir xoriço vegà, que no és xoriço. No. Per tant, l'ou vegà probablement no serà un ou i segurament el paté, el foie vegà tampoc no serà.
Jo crec que no serà tampoc foie. Serà, ja. Sí.
Sí, llàstima, no? En fi, disculpa, ara tornem. Núria, i com ho acabem, això?
Doncs avui ho acabem parlant de Bad Bunny. Perquè, tal com ha anunciat la companyia Sony per Twitter avui mateix, el rei del reggaeton es convertirà en el proper protagonista de la nova pel·lícula de Marvel, El Muerto, una pel·lícula que s'estrenarà als cinemes el gener del 2024 i que el converteix en el primer actor llatí en protagonitzar una pel·lícula de l'univers de Marvel.
Doncs la música del rei del reggaeton, dius, no?
Exacte, Bad Bunny.
Bad Bunny? No era un conill?
No, bueno...
Jo estic fora d'aquestes coses.
Ah, jo també em pensava que era el conill dels dibuixos.
Clar, perquè tu i jo ja estem fora.
Som d'una altra generació.
No, de diferents, no? És a dir, tu sabies qui era Bad Bunny, Marc, o no?
Sí.
Ara m'has entrat fatal, el teu... Que us amigues. Núria, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins després, bona tarda, adéu. Tres minuts i arribem a un quart de sis. T'agrada el reggaeton, Anna, o no?
Pues no, perquè te voy a enganyar. No,
hi ha de tot, hi ha reggaeton que sona?
Que no m'agrada a mi el reggaeton, ni les letres del reggaeton tampoc.
Però hi ha moltes lletres
no
molt diferents.
Que vols que em digui? No, perdona, eh? No, què vols, que analitzem les lletres del reggaeton?
Si vols, ens hi posem. No. Jo tinc un amic que em va fer una secció una vegada a un programa de ràdio, el podríem convidar.
Va, que vingui.
És un nano que treballa a Flash FM, ara. El Pol Corredoira.
Que vingui,
que era un
el Pol.
Gran defensor del reggaeton i que, bueno, justificava, efectivament, que hi havia molts tipus de reggaeton diferents, no? Com tot, no hi ha un tipus de cuina diferent.
No. No, doncs pues no m'agrada a mi el reggaeton.
No t'agrada el reggaeton.
Què que te digui?
Espera, mis, acaba d'entrar la Carme. Hola, Carme, què tal?
Hola, bona tarda.
Com estàs? Et vens de la perruqueria avui, també?
Sí, nen.
Últimament, escolta'm, setmana rere setmana a la pel·lo, eh?
Bueno, ja saltaré una setmana, perquè no em diem gràcies.
A la Carme li agrada molt la cuina, també.
Sí.
Oi? I a l'Anna també li agrada molt la cuina.
Sí.
I al Marc també li agrada molt la cuina. No, Marc?
A mi sí. I elles tenen pintes que els agrada de veritat, eh?
Sí, eh?
A mi m'agradava abans, quan podia fer més coses, ara visc sola, soc viuda...
Però apropa't una miqueta més al...
Perdó. I llavors, pues, clar, feia més coses. Ara en faig menys cada vegada. Però m'agrada la cuina.
Escolta'm, que maco, això hauríem de parlar. M'agrada molt la gent que viu sola i que es prepara el dinar i el sopar i el primer i el segon i s'ho curra d'alguna manera. No? Això és molt important, no?
Sí, que es mima per ella. Hi ha molta gent que s'ho curra molt per ella mateixa.
Això dic.
Ah, no és el meu cas, jo sóc una mica en casa d'herrero cuchara de palo.
No ho fas.
Jo a casa meva cuino ben poc, cuino molt senzill, tot al vapor o a la planxa,
sí.
I quan m'ho curro més és quan cuino pas de més. Això sí que...
Jo tinc un amic que és un senyor que té estrelles Michelin i totes aquestes coses, és molt amic meu. I jo me'n recordo una vegada que la seva parella em deia que bé que hagis vingut a sopar, perquè estic de sopar pizzas de la casa no sé què, fins aquí. O sigui, perquè allò del casa, en casa d'herrero, cotxara de palo, no? Vull dir, s'entén, no?
Sí, a veure, jo menjar menjo sa, això sí.
Sí.
Però saps què passa també? Quan estàs molt d'estona cuinant i proves coses, tot i que no mengis, et dona la sensació de que has menjat moltíssimes coses, perquè els teus ulls han estat veient menjar.
Clar.
Arribes a casa i no tens gens de gana.
Ja.
I la primera volta, Cada que passa un rato, a l'estómac fa bum, i llavors és quan sí que tens gana.
Arriba el moment.
Sí.
I aquí
sí,
és on poses en marxa la vaporera o truques a la pizza?
No, jo, de fet, jo sóc dels que m'agrada... Me'n preparo tota la cuina que puc, em faig una batch cooking molt, molt xula per casa, i així només he de treure tàpers i calentar i ja està.
Molt bé.
A casa meva, eh?
Un home previsor, no? Sí.
Bueno, jo també ho faig, eh? Molt, doncs, tinc que prendre moltes... Deixar, vull dir, verdures i coses així, i faig per dues vegades, i també... previsor, posada a la nevera, i així hi ha algun dia que no cuino.
Un dia d'aquests convidarem la de Parellada, també, que ella té llibres, fins i tot, dedicats al tema dels tàpers, que és amb aquesta cosa que la gent s'emporta els tàpers a la feina, està molt bé, no?
Sí.
Tu també, eh?
Sí. Sí, a més a més...
Però tu no t'emportes tàpers a la
feina. No, jo no m'emporto tàpers a la feina.
Home, m'imagino que...
Però jo sí que diferencio entre el que és l'alimentació responsable i el que és la gastronomia, que sí que a vegades poden estar juntes, però la gastronomia moltes vegades és més festa. I l'alimentació, crec que el teu cos és com un cotxe, que li has de posar segons quina gasolina perquè funcioni bé.
Clar.
Llavors, moltes vegades, juguem amb això. Una cosa és més oci, l'altra és més alimentació.
M'encanta el concepte, Marc, perquè és la primera vegada que l'he escoltat, de la neurogastronomia. S'entén el que vol dir. Entereu neurogastronomia per on va?
Sí.
Jo sempre poso un exemple que està molt, molt xulo, que jo poso sempre que tu els mateixos macarrons te'ls pots menjar discutint amb algú de males o la primera cita, no?, con el amor de tu vida, i els mateixos macarrons en diferents moments tindran un sabor diferent.
I també, sí, bé. I segurament li prestaràs una atenció a una altra, no?, en funció... Si són aquests exemples...
Però el resum és aquest. És aquest el resum, la neurogastronomia, el resum és aquest. Que al final tots els factors tenen una part d'importància.
En el primer de les coses penses, com a mínim tinc els macarrons, que no està malament. I a la segon, què era això que hem menjat, no? Segurament seria una mica la diferència. Escolteu-me una cosa. Vosaltres sabeu el que són els gastroshows?
No.
No? Ni idea, eh?
Però volem saber-ho.
Però un gastroshow...
Sí, ara ens ho explicarà
Marc, per la pròpia definició, no, Marc? El Marc és el megacrac de los gastroshows.
Però moltes gràcies.
No és veritat? Ens ha d'explicar coses magnífiques de tot. Deixeu-me dir que té una experiència brutal. Ha treballat a restaurants de primeríssim nivell, com el Bulli, per exemple, no? Entre molts altres, eh? I que tot això, lògicament, s'ha traduït en una experiència... que ha volgut convertir en aquesta cosa del show, de l'espectacle, amb el que la cuina, efectivament, ha fet un acte de presència gràcies a aquests que han anat als restaurants, però vosaltres encara li heu donat una volta més a tot això.
Sí. Sí, creiem que el concepte de restauració s'està quedant al darrere. La gent, hi ha una tendència de buscar experiències encara que siguin més increïbles, no?, o més immersives. I vam pensar que, per què no, desestructurar tot això i crear un concepte nou de la restauració. Llavors vam començar, i partint de la neurogastronomia, ens vam descobrir que era una persona, quan surt de la seva zona de confort, escolta segons quina música, o quan es fa expectatives, fa que tot flueixi d'una forma diferent. I vam dir, quina és la millor forma per treure una persona de la seva zona de confort? Doncs que no sàpiga on ha d'anar a sopar, que ho hagi de descobrir. O que no sàpiga què soparà, ni amb qui, ni què. Saps? Llavors, a partir d'aquí, vam començar a desenvolupar aquesta idea. Llavors, és un gastroshow perquè al final és un show de tot i has de descobrir el lloc on es farà aquell sopar, també amb pistes i enigmes, i els has d'anar descobrint. Seria un escape room cap a dintre, saps?
Li podríeu dir el sopar del no sé. És a dir, on vas a sopar? No sé.
No sé.
Amb qui vas? No sé.
Clar, i llavors, molta gent es fa expectatives. Mira, just la setmana passada va venir una noia i al final del sopar ens va dir, jo he vingut amb bambes, perquè va sortir amb tacons molt mona i el meu nòvio em va dir, no, posa't unes bambes que tenim un sopar clandestí que potser s'han de saltar valles o algo.
Sí, perquè aquesta és una de les històries
perquè
que feu,
això,
no?
Però ho feu, depèn, que li pregunteu l'edat a la gent quan us truca per d'això, perquè clar, no. Si nosaltres hem de saltar valles...
No s'han de saltar valles
ja
ni
ja
res.
Ja veig que no superem, eh?
És supersenzill. És, al final, de fet, si tu ens dius, mira, fa un mes va haver una persona de 85 anys amb bastó, sí. I els vam dir, passem la direcció directament, i a dins, i va dir, no, jo vull fer les pistes, i li vam dir, vale, però si en algun moment tu veus que et perds o el que sigui, nosaltres sempre us tenim vigilats, llavors ja en algun moment que tu et pots perdre, nosaltres t'acompanyem.
Però no els... Perdona, però teniu vigilats? Ens podem perdre? Però d'on nos lleváis?
A veure, explica-ho bé. Nosaltres truquem que volem venir
no
a sopar
a
Can Marc.
Us explico i així...
Escolta, que venim a sopar, que som cinc i volem venir a sopar.
I així no, els hi donen ganes de venir va. I faig aquí una... Bueno, tu llavors tu t'apuntes. Busques una data sí que la saps, i dius, doncs mira, m'apunto pel dissabte dia tal, no? O el divendres o qualsevol dia, perquè ho fem de dimecres a dissabte, t'apuntes. Llavors nosaltres ja t'enviem un mail i diem, ok, 3 o 4 dies abans et començaràs a rebre pistes en el correu electrònic en el qual tu hauràs d'anar esbrinant on està el lloc. Llavors t'arriben pistes, no? T'arriba al mail i llavors tu pues, vas descobrint, pues, mira, oi, això què és? Això em recorda que pot ser aquest lloc o pot ser l'altre. Llavors, 24 hores abans, tu ja saps més o menys a on has d'anar. Vas a aquell lloc...
Perdona'm, les pistes són per arribar a saber on anem.
Ni per això, ni per això. Sí, tu arribes a un lloc que no és el restaurant, que no és el restaurant, sí que està a prop, i en allà, perquè tu el restaurant... Perquè no és un restaurant, és un espai.
Bueno.
Tu entres, has d'entrar amb un còdic. Llavors, has de desbrinar la localització i el còdic.
I el còdic.
Sí.
Llavors... L'haig d'esbrinar jo.
Exacte.
No sopo.
Tu has d'arribar amb gana, eh? Tu has d'arribar amb gana.
Diu, no sopo.
Sí, sí.
Sí, i sempre tens el feedback del mail, perquè nosaltres estem darrere, de dir, mira, ei, no sé ni on he d'anar. Nosaltres et contestem i t'ajudem i et donem potser alguna pista extra perquè tu puguis arribar a sopar.
Vale. Correu, que pots dir socorro.
Socorro.
Ai, ho trobo divertidíssim.
La última és el 7, marca el 7.
Sí.
Si vemos muy mal, te pasamos la dirección y de ahí no fallas.
Això.
Ja està.
Molt bé.
Llavors,
o sigui, és una mena d'escape room previ, no? A nivell de pi... Molt bé. Digues, digues.
I un cop a dins, tampoc és com un restaurant que seus a menjar, sinó que et vas movent. I aquí sí que us faria molt d'espoiler si us expliqués tu el que passa a dins, perquè crec que has d'anar, perquè és com qui explica al final d'una pel·lícula. No, ves al cine i... Però sí que és cert que passen coses i és molt diferent del que és un concepte de restaurant. I penseu que es diu gastroixos per alguna cosa. Llavors, a partir d'aquí no us puc dir més. Jo us convido que vingueu perquè l'experiència és inusual, però també les sensacions que et donen també són diferents. És molt diferent.
Deixa'm preguntar-te una cosa, ja en tinc moltes ganes. Has apuntat tot, eh?
Sobre... I ara només em falta...
I la cuina que fem, que també és molt important.
Això és el que et vinc a preguntar.
És molt important, també.
Després del patir, del neguit, de truca tu, no que no vinc, que no arribo...
Tu imagina que aconsegueixes arribes, no? I dius, hòstia, arribo. Bueno, doncs tenim tres pilars de la nostra gastronomia que són superimportants. El primer pilar és que treballem amb productes de temporada, així que anem captant tot el que trobem al cap de l'any. Però ara estem amb maduixes, carxofes, tots els productes. La segona és que han de ser de quilòmetre zero o de proximitat. Intentem que tot sigui el més proper possible. I la tercera, que són sabors o cuina d'arrel. Arrel, i això us agradarà a vosaltres perquè feu cuina de xup-xup, és que treballem amb molt de respecte a la cuina tradicional catalana, mediterrània, allò que va ensenyar l'àvia, l'arrel. Crec que són coses que arriben, no? Que arriben a la patata. I llavors, partint d'això, sí que fem creativitat i fem cuina una mica més moderna, però tots els sabors i totes aquelles coses són d'arrel, així que tenen una certa història. I us poso un exemple molt divertit. Us poso...
I tant, digues.
Us poso un exemple. Fem, per exemple, fem un plat que és una tapa. És una deconstrucció d'un pollastre rústic, ¿vale? D'un pollastre rústic com els que es mengen aquí a Nadal. Però creiem que el concepte de la tapa... D'on surt una tapa? Vosaltres ho sabeu? D'on surt el concepte de la tapa? D'una tapa? De menjar una tapa? Això té una història molt xula, que és doncs, pel tema de les mosques i pel tema de la higiene, els hi posaven a la beguda una rebanada de pa.
No ho sabíem, eh?
Però està molt guai i creiem que és un concepte molt xulo. Llavors anem tirant del fil i a partir d'aquest concepte fem un gotet que porta un caldo de pollastre airejat, molt, molt, molt suau, i amb la pell del pollastre fem la tapa i fem un paté d'aquest pollastre rostit. Ho deconstruïm tot, és tot al revés. Però tu estàs menjant una elaboració d'arrel. Però fem aquestes cosetes com cuina de... amb una certa història, amb un storytelling que sigui potent en cuina catalana.
A veure, avui una valoració primera de totes i cadascuna de vosaltres. A tu què t'està semblant tot això, Anna?
A mi m'està semblant fantàstic això. Ara vull que ens diguis com ens hem de posar d'acord o alguna cosa. Com ens hem de posar d'acord? Clar, la direcció, alguna cosa per trucar, per enviar un correu o alguna cosa. A mi em sembla perfecte. Jo, que ara ve el meu aniversari, mira el que et dic, encara hi aniré.
És una festa sorpresa, en veritat.
Ah, això mateix.
Això sí que és una festa sorpresa, que inclou tot com a sorpresa, no?
Inclou tot, sí.
Està molt
bé. Sí, ho trobo divertidíssim, això.
A tu, Carme, què t'està semblant, això?
Jo m'estic repensant, perquè, vull dir, per una banda m'agrada molt, sobretot principalment el que estàs parlant del menjar. Vull dir, jo sóc molt de menjar de la meva àvia, vull dir, aquest aspecte. I per el que m'estàs dient, vull dir, el menjar té que ser fabulós. L'altre ja no sé si m'atreveixo, sóc molt més perú que jo.
No, la pregunta és, t'has d'atrevir? A qualsevol persona li pot anar bé, això?
A qualsevol persona. A qualsevol persona.
Crec que a qualsevol persona li té que anar bé, però me fa una mica de por.
Però saps què? Crec que això és la part aquesta xula, perquè fa que us sentiu com a nens, perquè no sabeu on aneu, tota aquesta il·lusió es crea un ambient molt, molt xulo. Perquè, a més, sopes amb gent que està igual que tu. I ve igual que tu, i està perdut igual que tu, i es creen uns ambients molt, 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 molt divertits.
Però tu pots anar amb més gent, vull dir.
Clar, tu pots anar amb la teva parella, amb
això, amb perquè anar sola, no sé si m'atreviria.
Sí. No, sí, no. Sí.
Va, mira, Àngels, tu què dius?
Jo dic. Sí. M'encanta. Fantàstic, ho trobo estupendo. Lo del menjar. A mi m'agrada molt el xup-xup que tu dius, però a mi anar a menjar-me un plat així en un restaurant no em ve de gust. Fa 40 anys que vam passar la gana ja. Ja no en tenim de gana, anem a gaudir, a disfrutar, de fer novetats, com estàs dient. Per tant, aquí tens una fan segura, perquè m'encanta.
Sí. Marc, deixa'm dir-te una cosa, eh? Mira que cada setmana els hi portem persones aquí que parlen i tot. Jo crec que l'Àngels no l'havia vist mai, però mai, eh?
Mai. Bueno,
potser el dia del Lluís Marco... Sí, no, home, que t'has revolucionat una mica.
L'altre dia vam anar amb l'Anna, que els vam portar que ella no hi havia estat, o potser alguna vegada fa temps, i aquella cosa és com a mi m'agrada cuinar, menjar avui en dia. Perquè menjar a casa, ja, jo em sé molt de fer cuinar a casa. Però quan surts, vols gaudir de coses diferents, petits... Allò de la caixa aquella era genial.
No hi ha cosa més trista a la vida, si em permeteu que us digui, que anar a un restaurant i que allò que t'estàs menjant, tu ho facis millor.
Exacte.
Això fot molt.
Això no.
Estan d'acord, no? És a dir, ja pots estar sopant els macarrons amb qui vulguis. Que si tu els fas més bons que el plat, això és un rotllo.
És veritat, és veritat.
En qualsevol cas, em sembla que amb el currículum que tens tu un no se'n va menjar el fricandó a l'estil de tota la vida, no?
No, busquem un nivell una mica més, sempre. I cada cop és més difícil pujar el nivell, perquè cada cop tendeixes a ser més perfeccionista. Però són, mira, menges uns entre 12 i 14 plats. Ui. I són petitets.
I només és per sopar?
Només ho fem per sopar, perquè, de fet, pensa que fem hi ha una peça de carn que la cuinem durant 35 hores. Llavors, la complexitat de l'elaboració...
És petit,
el normal,
no?
És petitet.
És que a mi el que m'atabala són molts menjars.
És petitet.
Però
és tot,
podem
és tot
anar
petitet.
A primera hora del sopar. A les 8 ja doneu sopar, no?
De fet, us citem a les 8. No teniu...
Escolta, jo tinc una altra curiositat, perquè efectivament m'imagino que l'experiència és tan al·lucinant que la gent vol repetir. Però quan repeteix, continua sent un misteri? O diguem que el gastroshow forma part d'un índex i un desenvolupament que, per tant, la persona torna a viure-lo una altra vegada?
Clar, de fet, els jocs per trobar l'espai, o sigui, tu ja saps on és... Però sí que és cert que el menú canvia, anem canviant segons temporada, la gent canvia, i sí que tenim molts clients que són repetidors, repeteixen i repeteixen, i ja venen directe. Ja no...
Ja, però, no clar, fas fer la gimcama?
Ja no la fan, ja venen directe. Però el que passa dintre, quan vingueu, entendreu que és un lloc que es pot repetir perfectament, per el que passa a dins.
És que si tu t'ho passes bé, dius, vindré amb una altra gent perquè em farà il·lusió que ho vegin.
Jo diria que és una de les millors vendes que jo he assistit en molt de temps, perquè no expliques el que és, tothom sap que està molt bo, i afegeixes l'aventura... T'estan parlant de 12 plats amb un senyor que ha treballat als millors restaurants, dius, no sé què és, però jo vull anar, no? Sí, és una campanya de màrqueting meravellosa.
Superbé, m'alegro moltíssim, perquè de veritat nosaltres ens ho passem molt bé i necessitem que la gent s'animi a venir. De fet, són... ara ho tenim bastant ple. Jo crec que estem donant dates per finals de juliol, crec. La cosa està bastant plena.
Bueno, me n'alegro.
Sempre m'ha agradat aquesta cosa que feu algunes dones, no totes, eh? Aquest que no sé d'on el traieu. La meva germana també el fa, sempre. No, és molt graciós. Tu els dius alguna cosa fent, prova a fer-ho, no surt.
Però no cridem, eh? No fem de...
No he dit de cridar, és una cosa que m'agrada.
Jo també m'ha sortit espontani, perquè...
No, si estàveu molt conjuntades, ho heu fet les dues, semblàveu les màcara del suspiro. Vull dir, no sabré.
Escolta, així, ara encara que truquem ens donareu pel setembre.
Ja, van sortint places perquè ja a vegades hi ha baixes i tal. Però de veritat, jo ja que he vingut aquí avui, a mi m'envieu un WhatsApp, m'ho dieu, ei, Marc, vuita, ja movem uns fils, no?
Escolta, Marc...
Us acaben de colar.
Marc Ribé. I l'experiència, tu busques, és el sopar clandestí. Tu això, diem sopar clandestí, cena clandestina... I som gastroshows. I, de fet, no sé si n'hi ha més sopars clandestins d'aquest tipus, no ho crec, però jo estic allà, jo estic cuinant sempre, i de fet hi haurà alguna part que és de tu a tu, veieu com cuino, està molt divertit. I em podreu criticar, Marc, posa-li més cibulet aquí, o això...
Estic tal. Pensant que l'entusiasme del Marc és equiparable al dia que va venir el Leslie de los Sirex.
Jo no hi era.
Ja. Sí, jo sí que hi era. Jo sí que hi era.
Però jo
sí
crec que ara els dos estan rivalitzant pel primer lloc a la classificació. Dia,
verdaderament, vull dir, va ser molt agradable, també molt diferent a tu. Ens recordava moltes coses de la nostra...
Però no ens donava de menjar.
Però no ens donava res de menjar.
Amb la qual cosa... Algú de menjar, no ho sabeu, no?
Què dius? Què dius ara, per berenar?
No ho diguis.
Ha portat coses?
Sí, hauré portat coses i flipareu. És que estan espectaculars, les he fet jo,
Què és
jo
això?
No vull que us les mengeu. Són trufes de xocolata, són un pèl diferents.
Oh, per favor.
Són un pèl diferents. Jo vull que us les mengeu.
M'has trobat el punt flac.
I no digueu res, no digueu res, vale? No digueu res. I després em diu quina sensació heu tingut, vale? Sí o no?
Far de micro?
Es pot fer aquí, ara.
I tant, això, i tant. No? Ho hem de fer una mica ràpid, però...
Sí, ho fem ràpid, ho fem ràpid, vinga.
Volando voy.
Volando vas.
Són un pèl diferents, són un pèl diferents de les trufes.
Passa-li,
passa-li.
Passa-li,
passa-li. Bueno, us he portat per l'equip, també, que esteu per allà. Són un pèl diferents.
La forma m'agrada.
Però ja veuràs, el sabor és molt millor que la forma.
Això ho has fet tu?
Sí, això ho he fet jo, ho he fet jo. Amb molt de carinyo. El truc és posar-li carinyo.
Boníssima.
Doncs quan jo dic que fem cuina...
Això sí que ho podem dir, no?
Quan fem cuina d'arrel, però li donem una volta, és això. Això és una trufa tota la vida, aparentment, però quan te la poses a la boca, és molt suau, desapareix...
Es fa la boca.
Són aquestes petites diferències que intentem fer a gastroshows. És marcar això.
La trufa, un 10.
Moltes gràcies.
I la resta segurament també, però ja ho direm en el seu moment.
Perquè hi ha trufes que un cop te n'has menjat una es quedes tan...
Ah, exacte.
I ara en menjaríem una altra, oi?
Exactament.
No.
Sí, ens les acabem aquí.
Estan aquí el Josep Vilaglòria.
No, ens les mengem aquí, hombre. Escolta, Marc, enhorabona per la iniciativa, és magnífica. Torna un dia. Mira, fem una cosa, anem un dia... No?
Oh, jo crec que sí, Perdona, jo crec que sí que podríem anar.
I després el tornem a convidar i expliquem l'experiència que te l'ha anat. Què us sembla?
Sí. No? Home, jo per mi perfecte. Sí, seria un plaer. Home, trobar-nos a casa meva, en vez de jo a casa vostra, seria diferent.
Doncs fem-ho. Marc, xulo. Ha estat un plaer. Enhorabona,
De veritat, el plaer ha sigut meu.
Això, si busquem per Google, aleshores, el sopar clandestí, no?
Sopar clandestí, gastroshows, i allà estarem.
Fantàstic. Enhorabona, Marc. Encantat de conèixer. Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Fem una petita pausa per a veure si se'ls hi baixa aquesta cara de...
Ai, nena, per satisfacció.
A tu t'ha agradat molt el Marc, eh?
Molt, molt, molt. A més, està tancat.
Està obert, però potser...
Nosaltres vinguem,
Marc,
guapíssim.
És guapíssim.
Ahir va ser el Tossant. Moltes felicitats per tot, senyor.
Home, tinc
un net, que també se'n diu. Moltes felicitats, rei meu.
Estan revolucionades.
Oi tant.
Jo crec que això que acaba de dir l'Àngels, o sigui, que ho ha dit que estàveu parlant tots i no es diu, és que més és guapíssim, va dir l'Àngels.
Mira.
Està vermell.
I això que no et veig tota la cara.
Escolteu-me, que no se'n... I a més fa cara de bona gent. Oi.
Fa una cara de bon nen. Que et dic, gent.
No portem-lo més, aquest senyor? Sí.
A veure, perdona.
Per què no?
Jo.
La primera paraula...
Voleu que fem...
Un moment,
que no es pot parlar a la ràdio tota l'hora, que una cosa és la conversatòria i l'altra és que no s'entengui. Podríem redissenyar la secció? Les tietes i el Marc.
Ah, això també.
No? Sabeu la cançó aquella? Què era la cançó de No sé què i el mar? Què era?
La donzella?
Bueno, és igual.
Sí.
Senyora, fem una petita... Un moment, sisplau. Fem una petita pausa. Quan tornem de la pausa, ens endinsem amb una altra història, si em deixen. Aquí a Ràdio Estel, en aquesta part final del Tot anirà bé. Gràcies, Marc.
A vosaltres. Fins una aviat.
Fem una pausa, tornem ara.
Ràdio Estel.
Dimecres 27 d'abril, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat. Ràdio Estel us ofereix les laudes a 7:45 del matí i l'Eucaristia a les 11 amb la comunitat benedictina presidida pel bisbe i monjo de Montserrat, Manel Nin. Com cada 27 d'abril, Ràdio Estel s'uneix a la celebració religiosa de la patrona de Catalunya en directe des de Montserrat.
Feina, nens, rentadores, exàmens, factures, sopars... Atura't, desconnecta. Tot el que necessites ho tens molt a prop. Vine a Montserrat i endinsa't en un parc natural amb un patrimoni geològic únic. Viatja amb el cremallera i el funicular, visita el santuari, puja l'aeri. Molt per fer, molt per veure, molt per viure. Molt Montserrat.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Deia, m'ho heu fet passar molt a la vena. No em fèieu cas, eh?
Perdó.
Oh, perdó. No, ara què?
Perdó.
I m'he sentit molt gelós. I m'he sentit molt gelós. Perquè per una estona jo parlava res. Aquí no em feia cas ningú. Res.
Tu creus que és normal, això? No lo volveremos a hacer más.
Espero, eh? Consol, bona tarda, Consol.
Hola.
Apropa't una miqueta més al mig, la que t'has perdut. Les trufes magnífiques.
És que algú deurien tindre aquestes trufes que ens ha revolucionat.
No, bueno, no, perdona. No, vosaltres ja estàveu revolucionades d'abans. Sí, ja estàveu revolucionades d'abans. Escolteu, l'altre dia ens va cridar l'atenció el fet de que... és que ara no recordo quin nom era, però anàvem pel carrer i vam sentir... Saps allò que algú va cridar a algú i li va dir... Em sembla que era Ambrosio. Oh. I vam dir, ostres, la de temps que feien que no sentíem aquest nom, no? I de sobte ens vam adonar que hi ha molts noms, és allò que et poses a parlar, que hi ha molts noms, alguns més macos que d'altres, les coses com siguin, però que fa molt de temps que no són habituals, no? Que quan escoltes que algú ha tingut un nen, una nena, li posen, doncs no sé, jo crec que tots, eh? El Marc, el Pol, la Maria, el, no? Hi ha tot un seguit de noms, però que en canvi ens hem oblidat. Consol, per exemple.
No n'hi ha.
Quantes consoles n'hi ha?
No n'hi ha. No? Estem en extinció.
Home, en extinció tampoc, no?
El nom, sí, sí.
Sí,
nom.
Tu creus? Anna sí.
Anna sí.
Sí, Anna sí.
Anna sí.
Carmes jo diria que també, no?
Sí.
O què?
Sí. No tant com abans, però sí.
I Àngels, què?
No.
Tampoc no massa.
No, ara no.
Està amb nosaltres el senyor Joan Anton Rabella. Senyor Rabella, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El senyor Rabella és el cap de l'oficina d'onomàstica de l'IEC. Expliqui'ns una mica aquesta cosa dels noms, no? Que efectivament sembla que hi ha hagut una evolució i que hi ha molts noms que pràcticament no se't posen a dia d'avui, no?
Sí, podríem dir que els noms doncs, tenen això com una duració, com una... És a dir, van a modes, i hi ha uns noms que es deixen de posar, se'n posen uns altres, i a més n'hi ha alguns que a més es posen, per dir-ho manera, durant un període determinat, no? I després tenen molta... això... molt d'èxit i de cop i volta deixen de posar-se.
De les notes que m'ha preparat l'equip del programa crida molt l'atenció un aspecte concret, que va haver-hi una època que s'ha posat molt de moda el nom de Laura i que això va coincidir amb l'èxit de Laura Pausini. És a dir, que segurament hi ha un punt en el qual es produeix aquest efecte imitador, no? del nom d'un famós o una famosa.
Sí, segurament, a més, el veurem en un cas que s'ha remarcat molt els últims anys, que és el de Leo, no? Que és un nom que a partir de Leo Messi doncs, va entrar a la llista, no?, dels més posats i cada vegada va anar evolucionant, però ara, doncs, a partir segurament del moment en què ja no és jugador del Barça, vull dir que ja no hi ha aquesta proximitat, etc., doncs és molt possible que el nom vagi perdent adeptes, no? Vagi baixant en el rànquing.
A veure si puja Pedri, que no crec, tinc la sensació que no crec, però vaja, no ho sé. Escolta, quins són els noms que més es posen a dia d'avui?
A veure, els noms que es posen, hi ha una certa estabilitat, si es mira els últims anys. Per exemple, en el cas dels noms dels nens, hi ha un clar predomini del que serien els noms curts, no? És a dir, els Marcs, els Jans, els Pols, els Nils. És a dir, en canvi, amb els noms de les nenes, no hi ha tanta aquesta tendència que el nom sigui... sigui curt, no? És a dir, tampoc no es volen els noms molt llargs, allò més de dues síl·labes, etc. Però hi ha un espectre, podríem dir, més barrejat, no? Uh-huh. En el que hi ha noms més moderns o més nous, així tipus Ona, Mia, Abril, a veure, relativament nous, però vull dir que no són tradicionals, uns noms que ja compten amb una certa tradició, com les Laies i les Emmes, i després sempre aquesta recuperació dels noms tradicionals com Maria, Sofia, etc. No s'arriba a l'Ambrosio que dèieu, però sí que hi ha una miqueta més barrejat, no?
Clar. Sí, perquè al final li poses a un nen, no ho sé, Toni, uh-huh, i ja no és tan habitual, estic parlant de mi mateix, que quan jo era petit doncs hi havia molts de Tonis o Antonios, no? O Antonis. Uh-huh. A dia d'avui no.
No, el que passa és que, ja dic, que alguns d'aquests noms, en el moment en què deixen d'estar de moda, després tornen a estar-ho, perquè també hi ha com una recerca de l'originalitat. No?
Clar, clar.
Aleshores, i a vegades algú descobreix un nom que es pensa que és com nou, no? Per dir-ho manera, i en realitat el que passa és com que ja no li sona gaire, ja dic, hi ha com tendències contraposades, i aquí busca això noms, no sé, molt neutres o que tinguin molt d'ús, i en canvi altres persones que el que busquen és l'originalitat.
Clar. Senyor Rebella, un dia d'aquests ha de venir al programa perquè és molt interessant aquesta història, en podem parlar amb molta més calma. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada a Ràdio Estel, molt amable.
De res.
Gràcies. El senyor Joan Anton Rebella, cap de l'Oficina d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans. Clar, és veritat, Treses, per exemple, no? Consol, no n'hi ha de Treses.
No n'hi ha.
Nenes petites,
ha baixat,
no?
Molt, ha baixat, sí. Sí.
Tots
sí.
Són modes, per això.
Bueno, és el que deia
aquest pel·lícules
senyor
que venen tindrades. Sí, i a Barabaixantí no fa gaire que s'havien buscat, s'havien connectat totes noies que es deien Elna, de la maternitat d'Elna, i s'havien anat coneguent i les històries que venien normalment de les seves àvies o que havien nascut a Elna, al sanatori,
ja veus,
quan la Guerra Civil. I ara s'ha posat de moda aquest nom, com poden ser, com deia, aquests altres, Abril o...
Sí, s'ha posat de moda, sí, perquè aquesta gent jove, és el que dèiem, volem ser tan guais que ara busquem noms així. Els que han tingut un tema com l'Elna, que nosaltres en coneixem tres,
sí,
de nenes que es diuen Elnes.
Sí, sí.
La meva neta es diu Pepa.
Ai, Pepa m'encanta. Pepa m'agrada molt a mi.
I quan ens ho van dir, la meva mare se'n deia, i vaig dir, però què és per l'àvia? Diu, no, a part de que sí, que bé que en tenim una, però és això, és modern, anem a buscar d'on venim, Pepa.
M'agrada molt perquè avui us explicaré com us dieu totes vosaltres. Tinc els noms del bateig.
Els noms.
Que sabeu que abans no es posava un, es posava més.
Tres noms.
Per exemple, l'Àngels. L'Àngels, en realitat, es diu Maria dels Àngels Tres Antònia.
Exactament.
És molt bonic, això.
Home, Antònia pel capellà, que es deia Antonio.
Ah, sí?
Antonio,
Antonio.
No Antoni, eh? Antonio.
Sí, sí. Maria dels Àngels Tres Antònia. Jo és que em faria dir així.
Jo me l'estic escurçant.
Ana Maria Virtudes tampoc és gens
malament.
També.
La
meva padrina es deia Virtudes, i llavors em van posar Anna per una àvia, Maria, sí, per l'altra àvia, i Virtudes per la padrina.
I, què et sembla? I per el que havia de ser un exemple de vida, no?
De virtut, sí, de
clar.
Virtut.
I la Consol es diu Maria del Consuelo Teresa Núria.
Això mateix.
És molt bonic, també, no?
Bueno.
I la Carme es diu Carme Cecília Beatriz.
Carai,
oi?
Però això ja és nivell, Per la meva mare, i Beatriz per la meva àvia.
Està molt bé,
però són noms ja com de nivell,
A mi m'ha fet molta gràcia, sí, perquè l'Oriol, sabeu, el nostre company, l'Oriol Francisco, m'ha deixat, perquè ella a la tarda no hi és, però m'ha deixat una nota que és divertidíssima. Em diu, literalment, la vaig a llegir, diu, jo em dic Oriol i de cognom em dic Francisco. Diu, els meus noms de bateig són Xavier i Albert, però oficialment el nom de Xavier és Francesc Xavier i el d'Oriol és Josep Oriol. Diu, per tant, el meu nom complet és Josep Oriol Francesc Xavier Albert Francisco.
Que bo!
Que
bo!
És boníssim!
Que bo!
No?
Molt bona, molt bona.
I tu com et dius, tu?
Jo és molt original, Antonio José Juan.
El meu home es diu Juan José.
T'ho juro, sí,
el meu home també es diu Juan José Francisco.
Juan José Francisco, està molt bé, eh? I aleshores, tinc els noms fins i tot menys de la Carme, que no ho sé, però dels familiars, de tot. Els pares de l'Àngel es deien Pepeta i Antoni, oi? Els fills Ricard i Georgina. Georgina va ser una avançada a l'època, no?
Sí, jo, Georgina, a mi em van regalar el llibre de los cinco, sabeu, los siete secretos?
D'Enid Blyton.
Sí. Exactament. Me'l va portar el meu germà, que venia de la mili, que estava a Mahó, i me'l va portar quan em van operar de l'apendicitis, que jo tenia 9 anys,
sí.
I em va portar aquest llibre. I aquest llibre vaig dir, els tinc tots.
Sí.
La meva filla es dirà Georgina.
Ah.
I des de llavors estava claríssim que si jo tenia una filla es diria Georgina.
L'Anna, els seus pares es deien Maria i Rafel, sí. I els fills Laura i Marcel.
Sí.
Fa rima, no? Està bé.
Sí. La Laura, jo quan era jove també que no tenia fills, pensava que si tenia un dia una nena li posaria Marina.
Ah.
I si tenia un nen, Joan.
Sí,
com heu vist, l'he encertada.
Sí, sí, del tot.
El meu home, quan estava embarassada de la nena, va dir Marina, no m'agrada gens aquest nom de Marina. Li posarem Laura, com la cançó del Lluís Llach.
Exacte.
Ah, bueno, després va venir Laura Pausini, que també va ser un motiu, sí. De...
Però pensa que de l'edat de la meva filla hi ha una pila de Laures.
Sí, eh?
Una pila de Laures i d'Albes, d'aquella edat de 30 anys.
Oi, Alba, a mi m'encanta. Sabeu per què m'ha agradat tant el nom d'Alba? No heu llegit el mecanoscrit del segon origen?
Sí, és ella.
Alba. Jo pensava, jo si un dia tinc un nen es dirà Didac, i si Didac m'agrada molt.
És de Diego, eh?
Sí. Ja ho sé.
Que a mi Diego també m'agrada molt.
Sí,
també.
Diego és molt maco.
Perquè és veritat que hi ha noms que agraden més, independentment de qualsevol altra consideració, sí. Eh? Però que sonen més macos en un idioma o a l'altre, també.
Sí, senyor.
No? El meu idioma, la meva neta es diu Alba.
Que bonic.
I el meu net es diu Arnau.
Arnau és molt bonic.
Arnau, és de Girona. Ah. I a Girona hi ha molts Arnaus.
Bueno, també a Barcelona, jo tinc un nebot que es diu Arnau. És
sí,
de...
però val, sí, jo sí. No sé, però d'un temps en aquí, perquè època... per es diu Arnau...
Sí. N'hi ha molts, d'Arnaus.
A mi m'encanta el nom de la mare de la Consol, Maria Nicanora. És molt bonic.
Oh, que
a mi m'agraden aquests noms
Nicanora,
antics.
Nicanora, que m'encanta. M'encanta.
Nicanor, és molt bonic.
I li deien Nicanor a la teva mare.
Sí. El Nicanor hi ha és una cançó d'en Sabina.
Hi havia un alcalde, Premià de Dalt, que es deia Nicanor, també, fa molts anys. Sí. El meu poble, Premià de Dalt, jo era molt petit.
Sí.
I el seu pare es deia Francisco,
sí.
Oi? I les teves filles, Maria del Mar i Laura.
Sí.
Molt bé. Carme, no tinc idea.
Sí,
sí que ho tinc, perdona. Els pares, Cecília i Jaume. I els fills, Jordi i Lluís. Sí. I tinc aquí noms estranys. Maria Fidela, la meva veïna.
Sí.
Tens una veïna que es diu Maria Fidela?
Sí, rei meu.
Pobreta, no?
Pobreta, ja ho pots dir-ho.
Però és Fidel, ja és Fidel, la senyora?
Bueno, Sant Fidel de Cigmarín, no.
Mare de Déu, senyor.
És l'endemà de Sant Jordi. I ella sempre, pobra, em deia... És que a mi m'encanten les roses. Però no me'n poden regalar mai el dia del meu sant perquè s'han acabat el dia abans. Era mestra i era molt simpàtica, eh? Vull dir, era mestra perquè, desgraciadament, ja se'm va morir l'any passat. Però Maria Fidela.
Maria Fidela.
Maria Fidela.
Ara m'estava dient la Glòria.
Fidela?
No, Fidela li dèiem, sí.
Sí, sí.
Perquè jo tinc una amiga que es diu Maria Leocàdia, però li diem Marileo, perquè, clar, és que és horrorós. Maria Leocàdia, ja. Pobreta,
bueno,
és de la
ella,
meva edat.
Com que a casa seva doncs ja li dèiem Fidela...
Doncs a mi, al final, saps, vols que et digui que quan t'habitues, Leocàdia, per exemple... A mi, no, ho dic de debò, a mi la Glòria s'està pixant de riure. A mi al final em sembla que sí.
Sí.
I em sembla que tu dius la Leocàdia
i tothom... Sí.
És que t'habitues a tot. Sí. És que t'habitues a tot.
Jo haig de dir una cosa. A l'altre net tinc un net que es diu Leo. Però no és pel Leo Messi, és pel Leònides de les Pelòpides de la guerra de no sé què.
Jo, veus.
Cuidao.
Que bo.
Estàs segura d'això?
I tant, sí, perquè quan em van dir Leo, dic, què dius? Sí, però és de la guerra, sí. De les...
Termòpiles, sí.
Diu, bueno, si és el de la guerra...
Pues ja està.
Queda una mica més clar,
diu,
no?
Es diu Leo.
Es diu Leo, està molt bé. O sigui, aquest era un dels temes que podríem allargar fins a les 6,
sí,
però,
sí.
Però és xulo. Però tenim un altre. Els somnis.
Fantàstic.
Això ho podem repetir, eh? Podem parlar també un altre dia de noms i també un altre dia de...
Ens falten dies, eh?
Ens falten dies.
No pot ser això.
No, home, però primer em veu demanar una hora.
Que sí.
D'aquells 20 minuts inicials, ara ja tenim una hora per parlar de temes. Ara no em demanis més dies.
Bueno,
què faig amb la resta de col·laboradors?
Per demanar que no quedi.
Ah, no, ja ho veig.
Nosaltres demanem...
Jo tu, avui, Àngels, et veig molt revolucionada, eh?
És que estem una mica...
Un mes i mig que no venia.
Ja?
Molt, molt frustrada.
I que era guapo aquí el noi,
home,
que ha vingut, eh?
Home, i el nen, estupendo. A més, feia cara de bona gent, ho
sí,
torno
sí,
a dir.
Ja, ja.
Hi ha gent que a la cara dius, hosti, és que és una bona persona.
Sí. I, a més, bona és de Montgat.
I és de Montgat, que és del meu poble.
Què més vols?
Què més vols?
Bueno, què tindrà a veure? No?
Perdona.
Ah, no, clar, perdona, si és de Montgat. Rosalia, es posarà de moda Rosalia, m'estava dient la Glòria, és veritat.
Ui, Rosalia.
Què?
És Roser, eh? En català és Roser.
Ah, sí? No, malament. Roser Rosario, no?
No. Ah, sí, Roser Rosario, sí.
La mare Roser
és Rosalia.
Rosalia és una altra història.
Mira, per exemple, un nom que m'encanta és el de la persona que tenim al telèfon ara mateix. Es diu Valèria.
Valèria.
M'encanta el nom de Valèria. Ah,
com a italià, oi, Valèria?
Valèria.
Sí,
bueno, sí, no ho sé.
Sí,
Valèria Joaquinet, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni, què tal?
Molt bé, no s'espanti, és que estàvem parlant de noms que estaven de moda, noms que no estaven de moda, noms que ens agraden i que no són habituals, i el seu és un nom molt bonic i gens habitual, no?
No és gaire habitual, no. Almenys aquí a Catalunya i a Espanya no se senten.
No se senten, és veritat. No. Valeria Joaniquet, és psicoterapeuta especialista en mètodes d'integració dels somnis. Oh. Què significa això de la integració dels somnis?
A veure, no és fàcil d'explicar, però miraré de fer-ho el millor que pugui. La integració és diferent del que entenem sempre per analitzar o interpretar els somnis, que és el que la majoria tendeixen a fer, per passar a incorporar els somnis en el nostre dia.
Ah.
I d'alguna manera que també es puguin reflectir en la nostra vigília, o sigui, en la vida diària, no?
Ahà, és a dir, que en podem treure partit d'allò que somiem...
Sí, exactament, sí.
Que interessant. Escolta'm, un dia hem de parlar exactament de com ho fem, això. Avui el punt de partida, si li sembla bé, és un altre, que és per què somiem el que somiem, no? Perquè, un segon, Valeria, però no em direu que no hi ha dies, Consol, que tens un somni, que dius, com és possible que hagi somiat això?
Ah, sí, sí, a vegades unes animalades.
Animalades.
Sí, que no té cap sentit, jo a mi no li trobo cap sentit, eh? Ho trobo de dir, perquè qui somiat, quina cosa.
Bé, jo crec que això ens passa a tots, no? Àngels, a tu et passa,
moltíssim,
també.
Moltíssim, moltíssim. Sí, i m'agrada molt somiar.
L'Àngels avui somiarà amb el gastro
Marc,
show.
Amb en Marc.
Carme, i tu, què?
Jo fa temps que no somio, tinc que dir-ho.
Sí?
De veritat, sí.
Que no somies o que no recordes?
Bueno, perdó, no recordo haver somiat.
Clar.
Tens raó.
I tu, Anna?
Jo a vegades em passa que no me'n recordo de lo que he somiat, però durant el dia vaig tenir com flaixos i penso, ai, això ho he somiat aquesta nit. I és com la sensació, a vegades t'aixeques com més alegre i és perquè deus haver tingut un somni alegre. I altres vegades, no?, és aquella sensació com... Ai, he somiat alguna cosa trista, no?
Això pot ser, Valeria? És a dir, és probable que en funció del tipus de somni que haguem tingut ens despertem més o menys animat al matí?
Home, i tant, perquè els somnis ens condicionen i ens influeixen molt, perquè, a veure, tots hem tingut un somni molt intens que a lo millor inclús ens ha arribat a despertar. I el que sentim és totalment real, no és una cosa... que no tingui que veure amb nosaltres, no? I, bueno, m'ha fet gràcia perquè, escoltant a les persones que estan aquí, doncs totes aportaven alguna de les coses que solen passar, no?, que no són estranyes. I vull dir que ens passen a la majoria i a tots ens ha passat alguna o altra, o totes.
Valeria, estava pensant,
sí.
ja vostè sap molta literatura sobre això, però jo no sé si és una literatura real o no. Els somnis es poden interpretar? Vull dir, somiar amb una cosa o una altra té un significat concret?
Sí, sempre que somiri la persona des de si mateixa, i m'explico, aquesta tendència que hi ha a buscar significats als diccionaris de somnis, doncs sí. Jo la
desaconsella.
S'aconsejaria, sí. Totalment, perquè és una cosa molt genèrica, que a part no se sap gaire bé d'on ve, o sigui, en què està basat exactament, i que a lo millor no té cap sentit per la persona que ha somiat. Llavors, el que és molt interessant és que sigui el propi somiador o la pròpia somiadora, no?, els que puguin d'alguna manera fer-se seu allò que han somiat, encara que sigui molt estrany, no?, i veure si ho poden arribar a relacionar amb alguna cosa de la seva vida o d'ells mateixos, no?
Yeah.
De les circumstàncies que tenen en aquell moment.
Però el cervell fa coses rares, no? Ho dic perquè a vegades somies coses molt estranyes.
Sí, és que els somnis són bastant misteri, inclús per la ciència. No se sap exactament quina funció tenen, a part de la fisiològica, que aquesta sí que està estudiant-se, i realment són molt estrambòtics perquè ens parlen amb símbols, no tenen el mateix idioma que parlem nosaltres. Llavors, clar, per entendre'ls una mica, doncs, i apropar-nos, no?, al missatge que poden contenir, s'ha de tenir molt en compte que parlen el llenguatge de l'inconscient, no? Els símbols i les emocions. I també és molt important això de les emocions, perquè el mateix somni viscut d'una manera o d'una altra poden ser... poden tenir significats molt diferents per la persona.
Clar. Valeria, un dia ha de venir aquí a l'estudi i hem de parlar amb calma perquè el tema és absolutament interessantíssim, no? La convidem un dia? No,
i tant.
Que vingui un dia i li expliquem somnis que hem tingut i a veure si podem treure alguna cosa de bo.
Jo m'agradaria preguntar-li el dia que vingui molts temes que me'ls apuntaria el dia que vingués i preguntar-li molt concretament.
Però li pot fer una pregunta ja, Àngels?
A veure, no. Ella diu que cada persona li dona el valor del que somia, segons ella. Llavors, no hi ha un prototipo de dir jo somio amb això i aquella també i vol dir el mateix. Estàs dient que no, que això no és així. No?
Això podria ser així quan el símbol és una cosa molt arquetípica o molt simbòlica, no?, que és comuna a tota la humanitat, però això seria en última instància. El que jo penso que és més important i el que realment ens està aportant informació és veure amb el que relaciona la persona que ha somiat, no? Per això aquestes... Bueno, hi ha gent, a lo millor, que diuen no, tu has soñado esto y quiere decir tal cosa, no? Jo no ho faria mai, això, perquè penso primer que li estàs arrebatant a la persona el poder-se donar compte i ser conscient del que significa el seu somni i després que jo no tindria mai la certesa, no?
Clar.
És la pròpia somiadora o somiador qui saben realment que és, perquè té a veure amb ells, vull dir, són ells que han somiat allò, no jo. M'explico o no?
Clar, perfectament.
És una mica complex el tema, eh?
Però interessantíssim.
Molt complexa, molt.
Valèria, un dia de venir, insisteixo. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Doncs gràcies a vosaltres i estic encantada.
Fantàstic, nosaltres gràcies. També. Molt amable, gràcies. Bona tarda.
Adéu.
Gràcies.
És Valèria Joaniquet, psicoterapeuta, especialista en mètodes d'integració dels somnis. És que raro, no? No us passa a vosaltres que de sobte somies, jo què sé, que vas pel carrer i et trobes el José Matosas, per exemple, el tècnic de so d'aquest programa, que va amb una persona amb la que tu estudiaves quan era petit i que et diuen que és que van a fer un càsting d'Operació Triunfo i surt a rebre'ls, no ho sé, el veí del quart, no?
Sí,
i dius, aquí, com deia aquest, aquí què ha passat?
Quines connexions hi ha, no?
Què és això?
Com ho he connectat?
Com s'ha connectat tota aquesta cosa?
Sí,
algú no funciona bé al cervell?
Sí.
No?
Sí.
No es passa això? Anna,
sí,
recordeu algun somni que diguis?
Jo en tinc molts. Fixes.
Ah, fixes, eh?
I de fa molts anys, i que el tinc present, i quan hi parlo, el tinc present.
Ja veus.
Bueno, llavors, no sé. M'agrada el tema del somni, perquè aquesta senyora, la Valèria, ens deia que no li podem donar el valor de dir he somiat, jo un dia somiava que anava amb la meva germana i anàvem trobant brillants i diamants i pedres.
Aquell dia em pots cridar que vingui
jo. Sí. A veure si ens trobem, no?
Sí.
I dius, a veure, què vol dir això? Vol dir el que jo vulgui interpretar-ho, o no?
Els símbols, potser que ha dit la Valèria,
però,
no?
Sí, però què vol dir?
Abundància o riquesa.
O que ho perdíem tot, o que ho trobàvem tot, o que ho havíem amagat. Sí. Una afició, eh? I anàvem una cosa espectacular.
Quin neguit, no?
I més d'una vegada.
Més val passar-te la nit trobant diamants.
Ai, sí.
Que somiant una altra cosa.
Que no, que no. Que
no.
Però de veritat, i dius, és curiós, no? I de somiar que vas en globus i caure.
Ah, sí?
Home... Segur. A mi un psiquiatre em va dir que jo havia fet una levitació.
Ah?
Bueno, però a més, jo no he anat mai en globus. I jo veia el paisatge, com si anés en globus.
L'única cosa bona d'aquest somni teu és que quan arribes a caure...
Fas pum!
No, arribes al llit. No, que mira, posats no és el pitjor lloc on caure, no? En fi, escolta'm, quina alegria.
És curiós, tot això.
Tenir-vos a les 4 avui amb nosaltres, Consol, Anna, Carme... Àngels, gràcies a les 4. Espero veure's molt aviat, val?
Moltes gràcies.
Molt. I vostès i nosaltres tenim una nova cita demà, a partir de les 3 de la tarda, aquí a la sintonia de Ràdio Estel, amb tota la gent que fa aquest equip, és a dir, la Glòria Galiano, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco, que en realitat té un nom molt més llarg, que ara no recordem, el José Matosas, i aquí un servidor. Recordin, demà a les 3 ens hi tornem a posar, ja serà dimecres, i estarem en el punt mig de la setmana, i a més, amb una mica de núvols, però amb bona temperatura, que està molt bé. Demà, a les 3, tot anirà bé. Gràcies, bona tarda.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80... Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club,
el programa Revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot. Hi ha melodies que et transporten a llocs que coneixes molt bé. Els diumenges a les 11 de la nit a Ràdio Estel, cinema, sèries de televisió i musicals, les bandes sonores més emblemàtiques. Els diumenges a les 11 de la nit, les millors bandes sonores a Ràdio Estel.